Bon dia. L'Ajuntament d'Olot vol que el projecte de rehabilitació del nucli antic entri a la primera convocatòria del Pla de Barris.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Confiem molt. Després veurem, evidentment, quins criteris fa servir la Generalitat, quants recursos hi dedica, perquè al final no estan fins i tot els criteris tècnics, sinó quants diners hi dedica la Generalitat. Esperem que hi dediqui la quantitat suficient com perquè les propostes, diguem, treballades hi puguin entrar, sobretot en aquesta primera convocatòria. Si no, també ens han dit que és veritat que l'any següent n'hi haurà una altra, però nosaltres creiem que estem en una situació que podem ser optimistes pel que fa a la primera convocatòria. Estem convençuts, i a més ens arriben aquests inputs, que som dels ajuntaments que més avançat ho tenen, sinó el que més, pel que fa a treballar un projecte, diguem, de rehabilitació ampli sobre un espai concret, en aquest cas el nucli antic.
És l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, creu que el projecte presentat està més desplegat que els altres aspirants. Des de la Generalitat recomanen als ajuntaments que siguin realistes i presentin els seus projectes tan avançats com sigui possible. De seguida ampliarem aquesta informació i d'altres també. Avui és notícia també, avui dimarts 29 de juliol d'aquest 2025, moltes més coses a la nostra comarca de la Garrotxa. Avui el dia té molta més informació, com comentàvem, que repassem ara mateix en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'escola Lluís Castells de Ridaura integrarà el servei i la llar d'infants. L'Ajuntament ja ha rebut el vistiplau del Departament d'Educació i si tècnicament les obres són factibles, aquest mateix setembre el servei DIU i I2 es posarà en marxa. Es posaran a disposició dels veïns fins a 10 places. L'alcaldessa del municipi és Anna Vegas.
S'ha avançat molt, és un dels projectes més importants d'aquest 2025 que hi estem treballant i hem treballat moltíssim i sí, sembla ser que serà una realitat pel curs que ve si acabem de trobar la manera tècnica, ara ja està en mans dels tècnics de trobar com s'han de fer aquestes obres també per adequar una aula per fer aquest I1 i I2, però en principi al setembre ja es començarà amb aquest nou curs.
I tot i tenir alguns dies fluixos, la setmana de la donació de sang a Olot apunta que acabarà sent un èxit. De moment ja s'ha arribat a unes 170 donacions de sang i s'han omplert les reserves per donar plasma. La delegada de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa és Montse Soler.
Molt contenta, la veritat és que estic molt agraïda al Club Natació per la feina que han fet, per les instal·lacions cedides perquè van haver de deixar la gent sense el bar, van haver d'ocupar tot el bar en aquell moment, no estava previst, però al fer aquests números tan desproporcionats de la previsió que teníem, no ens vam posar cap impediment, vam tenir totes les facilitats per pujar, per baixar, per ocupar, molt, molt contenta.
L'Aplec de la Sardana de la Garrotxa celebra una edició especial per commemorar que Olot és capital de la sardana. En l'edició d'enguany s'han dut a terme 4 ballades, un format completament excepcional. En Ramon Comas és el president de l'agrupació sardanista de la Garrotxa.
Hem de dir doncs, que al dematí hem estat al Firal, que també hi ha hagut bastanta gent, hem estat al Firal d'Olot. Hem traslladat l'Aplec doncs, de matí a Olot per ser Olot capital de la sardana. És una cosa excepcional, no hi tornarem. Vull dir, hem deixat clar que això era ben bé només perquè era Olot capital de la sardana, no ho tornarem a fer, però sí que doncs, portem 21 anys doncs, fent aquesta pleca aquí al Parc de la Canya.
Anna Amigó porta sang de dona a Música al Parc. Diumenge va tenir lloc la segona sessió del cicle Música al Parc amb l'actuació precisament d'Anna Amigó. L'artista va presentar el seu primer disc en solitari amb cançons tradicionals reinterpretades des d'una mirada femenina.
Ni que la nostra societat haguem evolucionat una mica, encara passa, i llavors aquestes cançons no s'han de perdre, és un patrimoni material que tenim molt important i s'ha de buscar doncs, un context diferent, i això és el que intento fer jo, doncs, remusicar-les, repensar-les i donar-los doncs, aquesta nova vida.
Més cultura, misticisme medieval amb les nits de dimecres a Besalú. Aquestes visites teatralitzades per a tots els públics ajuden a endinsar-se en la història dels orígens del comte Tallaferro. La proposta va a càrrec de la companyia Excalibur durant aquest mes d'agost. Aquesta és una de les activitats més emblemàtiques de les nits d'estiu a Besalú i cada any compta amb un nombre més gran de públic. El membre de la companyia és Víctor López.
I la veritat és que el que apropa tant és això, no? Tornar enrere, tornar a veure què havia passat en el passat, d'on venim, no? Quina és la història que portem i jo crec que també la part mística, la part de misteri, la part de fantasia, sí. Està tornant molt amb els jocs de rol, amb les cartes, amb el rol en viu.
En l'àmbit esportiu ja està tot a punt per començar les temporades, tot i que encara falta un mes per iniciar les competicions oficials. De fet, a Tercera Catalana, els 7 equips garrotxins ja coneixen el seu calendari per la temporada 2025-2026. La primera jornada deixarà ja dos derbis entre l'Escola de Futbol Garrotxa i el Sant Joanenc i el Sant Privat contra el Montagut. A més, el pla de competició no varia i només pujarà directament al primer, mentre que el segon tindrà el playoff garantit i els 6 millors tercers de tots els grups de Catalunya també tindran dret a jugar aquest playoff. Precisament, escoltem l'entrenador del Sant Pere Martí, un dels equips recent ascendits a Tercera Catalana.
Dic que per competir a Tercera Catalana, que hi haurà un nivell molt i molt alt, com has dit, haurem de fer alguns fitxatges i intentar pujar tots al nivell, jo el primer, i llavors a partir d'aquí millorar els entrenos, preparar més coses. A les categories al final són per alguna cosa i és obvi que hi haurà un pas de nivell. Però bueno, ho afrontarem amb il·lusió i amb...
120 jugadors participen en la 24a edició del torneig internacional Ciutat d'Olot d'Escacs. És un dels anys amb més seguiment i des del Club Escacs Olot afirmen que està augmentant la popularització d'aquest esport. El jugador dels 3 peons Club Esportiu, Miguel Muñoz, ha quedat en primera posició després de les 9 rondes. Escoltem un dels membres de la junta del Club Escacs Olot, Àlex Arratosa.
És emplenar el club i fer dels escacs una activitat social i amb molta gent. I avui ho hem aconseguit perquè som més de 120 participants. O sigui que és un dels anys que més gent hi ha. L'any passat potser érem unes miques menys, però aquest any hi ha molta gent i estem molt contents.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I més enllà dels volcans, avui és notícia tot això. Doncs a Catalunya, Espanya i el món avui es notícia les novetats dels permisos parentals. 17 setmanes, 32 per a monoparentals i 2 per cura de menor. El Consell de Ministres ha d'aprovar la nova regulació de permisos de naixement i cura per ajustar-se a la normativa europea. Més notícies, la nova empresa mixta de Rodalies pren forma amb l'aval de govern i Consell de Ministres. Rodalies Catalunya, participada per Renfe i la Generalitat, començarà a funcionar a partir del gener de l'any que ve, del 2026. En successos, detingudes dues cuidadores per estafar més de mig milió d'euros a una dona de 85 anys a Barcelona. Van anar traient diners del compte de la víctima durant 3 anys fins a deixar-lo a zero. Una cooperant catalana de 23 anys morta i una ferida greu en un accident de cotxe a Malawi. La noia ferida està a l'espera de ser traslladada d'urgència a Johannesburg, on l'han d'operar. I en l'àmbit internacional, més successos, un home entra amb una arma en un gratacel de Nova York i mata 4 persones. L'atacant s'ha suïcidat després del tiroteig, segons han explicat les autoritats. Les fortes pluges i inundacions a Pequín provoquen almenys 30 morts i milers d'evacuats. Més de 80.000 persones han estat evacuades després que hagin caigut més de 543 litres per metre quadrat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Avui el temps no canviarà gaire. Seguim una temperatura més baixa del normal. Semblen dies de setembre darrerament i hem baixat una mica més la temperatura mínima. 2 graus de mínima a la Tosa, a 2.500 metres. N'hi ha hagut 7 a Sant Pau de Segúries, 8,5 a Olost, n'hi ha hagut 9 a Viladrau, 8 a Das, 11 en el cas d'Olot i a Vic, 12 graus de temperatura mínima. De dia quedarem lluny dels 30, per tant, a molts indrets màximes de 24-28, a la Costa Brava potser 29, però costarà arribar a aquests 30 graus de moment en el dia d'avui. De dia, doncs, s'imposa el sol. Tenim tramuntana. Aquesta matinada ha arribat a 90 km per hora a la zona de Portbou, 55 a Roses, amb mala mar en aquest sector. I bé, a la tarda creixeran nuvolades. En principi no ha de ploure. Potser al vespre alguna gotellada. Arribi a caure el Ripollès, el nord d'Osona o la Garrotxa. Ben poca cosa. Demà dimecres tot igual. Sol, la temperatura es manté o puja un parell de graus, poc ho notarem, i per tant aquesta mena d'estiu fluix, de temperatures no gaire fortes pel que fa a la calor, i a la tarda alguna nuvolada, novament algun ruixat a comarques interiors. I sembla que de cara a dijous, divendres, també les tardes hi hauria una mica més de ruixats, i per tant divendres començaríem el mes d'agost amb sol als matins i tardes amb alguna tempesta.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament d'Olot vol que el projecte de rehabilitació del nucli antic entri a la primera convocatòria del Pla de Barris. L'alcalde, Agustí Arbós, creu que el projecte presentat està més desplegat que els d'altres aspirants. Des de la Generalitat recomanen als ajuntaments que siguin realistes i presentin els seus projectes tan avançats com sigui possible. Gerard Puigdemont.
Després de la presentació oficial, els ajuntaments del Pla de Barris des de la Generalitat remarquen dues premisses perquè els projectes puguin ser acceptats i de manera ràpida. Cal que siguin projectes de transformació urbana social i que tinguin en compte la transició ecològica. I d'altra banda, es demana als municipis que presentin propostes treballades i madures. En parla Xavier Guitart, delegat del Govern de la Generalitat a Girona.
Aquesta primera ja estiguin molt madurs. Si no estan madurs, difícilment arribin al setembre, perquè al setembre s'hauran de presentar els projectes. La segona convocatòria serà a inicis d'any 2026, per tant, torno a dir el mateix, els projectes han d'estar molt madurs, perquè si no, no arribaran a temps, i si no, la gent que estigui plantejant un pla de barris, i així li trasllado quan els vaig a visitar, que pensin ja en 27, 28, 29.
En aquest sentit, ara per ara, semblaria que l'Ajuntament d'Olot i el projecte de regeneració del nucli antic estaria entre els més ben posicionats de la demarcació, i l'alcalde d'Olot confia plenament que podran fer entrar el projecte a la convocatòria del 30 de setembre.
Jo confio molt. Després veurem, evidentment, quins criteris fa servir la Generalitat, quants recursos hi dedica, perquè al final no estan fins i tot els criteris tècnics, sinó quants diners hi dedica la Generalitat. Esperem que hi dediqui la quantitat suficient com perquè les propostes, diguem, treballades hi puguin entrar, sobretot en aquesta primera convocatòria. Si no, també ens han dit que és veritat que l'any següent hi haurà una altra, però nosaltres creiem que estem en una situació que podem ser optimistes pel que fa a la primera convocatòria. Estem convençuts, i a més ens arriben aquests inputs, que som dels ajuntaments que més avançat ho tenen, sinó el que més pel que fa a treballar un projecte, diguem, de rehabilitació ampli sobre un espai concret, en aquest cas el nucli antic.
Diu que des de fa mesos Itziar González i el seu equip estan treballant intensament per presentar la millor proposta de projecte possible i assegura que és clau per Olot que el projecte de regeneració del nucli antic entri dins la primera convocatòria, ja que en cas contrari significaria que les millores al barri Bellolutí es poden allargar més en el temps.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies, l'escola Lluís Castells de Ridaura integrarà el servei de llar d'infants. L'Ajuntament ja ha rebut el vistiplau del Departament d'Educació i si tècnicament les obres són factibles, aquell mateix setembre el servei DIU i I2 es posarà en marxa. Es posaran a disposició dels veïns fins a 10 places.
Ridaura ja té el vistiplau del Departament d'Educació perquè el curs que ve l'escola Lluís Castells integri la llar d'infants per donar cobertura als nens i nenes DIU i I2. Si tècnicament es pot fer, el servei de llar d'infants es posarà en marxa aquest mateix setembre, tal com assegurava l'alcaldessa Anna Vegas fa uns dies en una entrevista a aquest mitjà.
S'ha avançat molt, és un dels projectes més importants d'aquest 2025 que hi estem treballant i hem treballat moltíssim i sí, sembla ser que serà una realitat pel curs que ve si acabem de trobar la manera tècnica, ara ja està en mans dels tècnics de trobar com s'han de fer aquestes obres també. per adequar una aula per fer aquest IUI2, però en principi al setembre ja es començarà amb aquest nou curs.
Des de l'Ajuntament consideren que aquest és un pas més que important pel poble i que servirà també per facilitar el dia a dia de les famílies. Destaquen també que el poble està creixent.
Ridaura és un poble que està en creixement, vull dir, ja aquest any hi ha hagut bastants naixements, crec que n'hi ha hagut 6, que això és molt per un poble tan petit, i sí, és una manera més de fer poble, no? Que aquests nens i nenes també puguin ser atesos al nostre poble.
El Departament d'Educació ha donat a Ridaura fins a 10 places i dotarà d'una educadora per cobrir el servei.
I tot i tenir alguns dies fluixos, la setmana de la donació de sang a Olot apunta que acabarà en èxit. De moment ja s'ha arribat a unes 170 donacions de sang i s'han omplert les reserves per donar plasma. Més informació, Òscar Gravalosa.
Aquest dijous va començar la setmana de donació de sang a Olot i tot i que encara no s'ha acabat, de moment semblaria que l'edició d'enguany serà un èxit. El primer dia les extraccions es van dur a terme al Club Natació Olot, que va cedir les seves instal·lacions. Segons explica la delegada de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler, van superar les expectatives arribant als 90 donants.
Molt contenta. La veritat és que estic molt agraïda al Club Natació per la feina que han fet, per les instal·lacions cedides, perquè van haver de deixar la gent sense el bar, van haver d'ocupar tot el bar, en aquell moment no estava previst, però al fer aquests números tan desproporcionats de la previsió que teníem, no ens vam posar cap impediment, vam tenir totes les facilitats per pujar, per baixar, per ocupar. Molt, molt contenta.
El que també té èxit és la campanya de donació de plasma, que aquest dilluns va ampliar les reserves en 15 donants. Segons explica Soler, per donar plasma s'ha de demanar hora, però per donar sang és opcional. Tot i això, si la gent que vol donar sang demana hora, això els ajuda a preparar el material i personal.
Tenim casals que ja els hi tenim acostumats així i que no s'apunten, i llavors, per exemple, amb la campanya del Club Natació, com que ells van passar el correu electrònic a tots els socis, la majoria es va apuntar i va ser realitat el que havia sortit d'apuntar-se. Però en la resta de campanyes, bueno, ho anem dient, com que no és obligació, és per nosaltres tenir una previsió més veraç en el moment d'agafar neveres, el d'agafar personal, per això demanem aquesta previsió.
De moment, al voltant d'unes 170 persones ja han donat sang, algunes d'elles al bus. Normalment, el vehicle s'utilitza en campanyes on no es disposa d'unes instal·lacions per muntar l'operació, però segons explica el facultatiu de donacions, Ignasi Vinyes, això no significa que la campanya quedi entorpida.
El bus sí que és veritat que, per exemple, desmuntar i muntar és molt més ràpid, anem molt més ràpid, i sí que, per exemple, a nivell d'infermeria de camilles, sí que tens, doncs, els donants els tens molt a prop, llavors sí que tens un control directe de qui està donant. Però és veritat que, per contra, estàs més limitat d'espai, però bé. I també amb el bus, a vegades pots accedir, a vegades, a alguns pobles petits, així, doncs, directament és com ja anar amb tot muntat. Vas directe, et fiques, doncs, a la plaça major del poble, on siguin llocs petits, i ja ho tens com tot en un sol espai, ho tens tot fet i n'has d'anar muntant i desmuntant.
Pel que respecta als donants, molts ja fa uns quants anys que ho són i, segons afirmen, el seu objectiu és ajudar les persones que ho necessitin.
Fa anys, potser fa 8 anys o 8 o 10 anys. Bé, em va arribar un moment que em va semblar que era una cosa que responsablement havia de fer.
Poder ajudar, perquè no saps quan mai que hauràs de menester tu un altre dia. Vull dir, avui pots donar la teva i l'altre dia t'ho han de poder donar a tu.
Ostres, vaig començar, diria, a donar sang, no sé si va ser l'any abans de pandèmia o sortint de pandèmia. Bueno, no costa per res, no?, donar 10 minuts de la meva vida per poder ajudar la gent.
Tot i que encara no se sap com acabarà aquesta campanya, el que Soler té bastant clar és que de cara a l'any que ve els agradaria tornar a col·laborar amb el Club Natació Olot, ja que ha estat una de les millors actuacions de moment.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'Aplec de la Sardana de la Garrotxa celebra una edició especial per commemorar que Olot és capital de la sardana. En l'edició d'enguany s'han dut a terme 4 ballades, un format completament excepcional.
L'Aplec de la Sardana de la Garrotxa presenta enguany una edició especial i és que Olot ha estat nomenada la capital de la sardana i, per tant, l'Aplec Comarcal de la Sardana de la Garrotxa ha volgut celebrar l'esdeveniment a la ciutat per commemorar-ho. Segons afirma el president de l'entitat, Ramon Comas, aquesta ha estat una actuació única que no es repetirà mai més.
Hem de dir, doncs, que al dematí hem estat al final, que també hi ha hagut bastanta gent, hem estat al final d'Olot. Hem traslladat l'aplec, doncs, de matí a Olot per ser Olot capital de la sardana. És una cosa excepcional, no hi tornarem. Vull dir, hem deixat clar que això era ben bé només perquè era Olot capital de la sardana, no ho tornarem a fer, però sí que doncs, portem 21 anys doncs, fent aquesta pleca aquí al Parc de la Canya.
Aquesta edició ha comptat amb la participació de 500 persones, que té un mèrit afegit perquè les primeres actuacions del dia s'han dut a terme al Firal d'Olot, però a la tarda s'han desplaçat a la Canya, on ha acabat la vetllada. A més, en lloc del format de 3 ballades, que ja per si és excepcional, s'han dut a terme 4 ballades aprofitant que Olot era la capital de la sardana.
Fa 5 anys que la Junta actual ens en van fer càrrec i ho hem reconvertit una mica doncs, a un aplec de 3 ballades. No és un aplec ben bé en si doncs, que les coples toquen intercalades, sinó que és una ballada darrere l'altra, és una triple ballada. Vull dir, bueno, i té bastanta acceptació perquè bueno, triples ballades no n'hi ha tantes, dobles ballades sí que n'hi ha moltes, però triples, i si contem avui que al dematí doncs, també n'hem fet al final, doncs són 4 ballades en un sol dia, doncs són moltes ballades.
Tot i que l'edició d'aquest any ja s'ha acabat, des de l'agrupació sardanista de la Garrotxa, Comas anima tothom qui vulgui participar a que acudeixi a l'aplec de l'any que ve.
I Anna Amigó porta sang de dona música al parc. Diumenge, precisament, va tenir lloc la segona sessió del cicle Música al parc amb l'actuació d'Anna Amigó. L'artista va presentar el seu primer disc en solitari amb cançons tradicionals reinterpretades des d'una mirada femenina, Abril Coma.
Música al parc va viure el passat diumenge la seva segona sessió amb la proposta Sang de dona, el debut en solitari d'Anna Amigó. Amb la veu i l'arpa celta com a fil conductor, l'artista va captivar el públic al Parc Nou amb un espectacle íntim i profundament compromès amb la memòria femenina i la música d'arrel. Sang de dona és molt més que un concert, és una relectura contemporània del cançoner popular català a través de la mirada femenina.
Però les protagonistes sempre són dones, sempre hi ha un missatge reivindicatiu al darrere, que són missatges que han passat de generació en generació, sobretot a través de la dona, i que avui dia aquests missatges encara són molt vigents.
Explicava Amigó abans de pujar a l'escenari. Va obrir l'actuació amb La dama d'Aragó, una crítica als cànons de bellesa i a la manca d'autonomia de les dones, i va reinterpretar Caterina de Lió, canviant-ne al final per evidenciar la violència masclista que amaguen algunes peces tradicionals.
Ni que la nostra societat haguem evolucionat una mica, encara passa, llavors aquestes cançons no s'han de perdre, és un patrimoni material que tenim molt important i s'ha de buscar doncs, un context diferent i això és el que intento fer jo, doncs, remusicar-les, repensar-les i donar-los doncs, aquesta nova vida.
El programador musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat, va destacar la voluntat del cicle de posar en valor la figura femenina també en la música.
L'artista que tenim ens estarà fent un viatge per tot de cançons d'arrel on les protagonistes són les dones, una mica amb l'objectiu de posar en valor la figura femenina i a vegades fins i tot d'ensenyar-nos una mica com es maltractava fins i tot en les cançons aquesta figura.
Serrat també va recordar que Música al Parc ha evolucionat en els darrers anys, passant de ser un cicle centrat en la música clàssica a incorporar propostes d'arrel i internacionals. Les dues sessions que ha tingut fins ara el cicle de Música al Parc han estat un gran èxit.
Misticisme medieval amb les nits de dimecres a Besalú. Aquestes visites, teatralitzades per a tots els públics, ajuden a endinsar-se en la història dels orígens del comte Tallaferro. La proposta va a càrrec de la companyia Excalibur durant aquest mes d'agost. Aquesta és una de les activitats més emblemàtiques de les nits d'estiu a Besalú i cada any compta amb un nombre més gran de públic. Néstor Carvajal.
A partir del 30 de juliol i cada dimecres d'agost tindran lloc les nits de dimecres a Besalú. Són unes visites teatralitzades per la vila comtal a càrrec de la companyia teatral Excalibur. El membre de la companyia, Víctor López, diu que el misticisme de l'edat mitjana fa que tingui aquest atractiu tan gran, per reviure com era tot molt més abans.
I la veritat és que el que apropa tant és això, no? Tornar enrere, tornar a veure què havia passat en el passat, d'on venim, no? Quina és la història que portem, i jo crec que també la part mística. La part de misteri, la part de fantasia, sí. Està tornant molt amb els jocs de rol, amb les cartes, amb el rol en viu.
López explica que la història d'enguany se centrarà un altre cop en el comte Tallaferro de Besalú, però en el seu passat de jove, els seus orígens.
La idea que vam pensar va ser, bueno, aquests dos últims anys havíem tocat bastant el personatge del comte Tallaferro, llavors aquest any el que volíem fer era ell de jove, no? Volíem veure com era la seva, bueno, com havia crescut en la vila, com no havia prosperat i com havia arribat a ser comte de Besalú. Llavors, el que ens hem centrat aquest cop és la proclamació, és la nit de la proclamació del comte Tallaferro. Aquesta és la idea principal.
Un dels majors atractius d'aquestes representacions medievals són les batalles i els combats. La membre de la companyia, Pilar Torrent, destaca l'entrenament i seny que cal per fer-ho bé i de forma segura.
Has de tenir molt de seny, o sigui, has de ser molt conscient de que, evidentment, les espases no són afilades, perquè tampoc ho eren, perquè si no es trencarien, però sí que són un tros de ferro que si et toques et pots fer mal. Llavors nosaltres bàsicament el que aprenem són tècniques de combat, molta base, començar des de molt a poc, totes les lluites que fem, el que intentem és que siguin com molt realistes, som molt pel·liculeros, també som una mica flipats, ens agrada molt fer coses molt xules, però llavors són coreografiats, o sigui, són com una dansa.
Les places de nits de dimecres són limitades i és necessari trucar a l'oficina de turisme de Besalú per reservar, amb un màxim de 100 persones per nit.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I en esports, els 7 equips garrotxins de tercera catalana ja coneixen el seu calendari per la temporada 2025-2026. La primera jornada ja ens deixa dos derbis entre el Garrotxa i el Sant Joanenc i també el Sant Privat contra el Montagut. A més, el pla de competició no varia i només pujarà directament el primer, mentre que el segon això sí tindrà el playoff garantit. A més, igual que la temporada passada, els 6 millors tercers classificats de tots els 18 grups de Catalunya també tindran dret a jugar aquest playoff. Escola Futbol Garrotxa, Sant Joanenc, Sant Privat, Les Preses, Sant Pere Màrtir, Montagut i Besalú són els 7 equips garrotxins que competiran aquesta temporada al grup tercer de tercera catalana. Com a nouvinguts, hi ha el Sant Pere Màrtir i el Besalú que han aconseguit pujar de categoria. A nivell d'equips, Montagut i Sant Joanenc són els dos que s'han reforçat més respecte a les altres plantilles. El Sant Privat, per exemple, ha renovat pràcticament tot l'equip apostant per joves provinents del Bosc de Tosca. Per altra banda, l'Escola de Futbol i Garrotxa i Les Preses són dos equips que no s'han mogut massa en aquest mercat d'estiu, tot i que encara falta més d'un mes i encara poden arribar moltes sorpreses entre tots aquests equips. L'entrenador del Sant Pere Màrtir, Jordi Masó, explicava a la banqueta d'Olot Televisió que l'equip s'havia de reforçar perquè és una categoria amb bastant de nivell.
Dic que per competir tercera catalana que hi haurà un nivell molt i molt alt, com has dit, haurem de fer alguns fitxatges i intentar pujar tots al nivell, jo el primer, i llavors a partir d'aquí millorar els entrenos, preparar més coses. Les categories al final són per alguna cosa i és obvi que hi haurà un pas de nivell. Però bueno, ho afrontarem amb il·lusió i amb...
Pel que fa al pla de competició, la tercera catalana 2025-2026 tindrà un total de 18 grups de 16 equips cadascun. El grup 3, el dels garrotxins, començarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre amb els següents enfrontaments. Escola Futbol Garrotxa, Sant Joanenc, Besalú, Sarrià de Ter, Sant Pere Màrtir, Babadesenc, Cornellà de Ter i Les Preses i Sant Privat Montagut. Com l'any passat, ascendirà el que quedi en primera posició, el segon farà promoció d'ascens a segona catalana i els 6 millors tercers dels 18 grups també faran playoff per intentar pujar de categoria. El president del club esportiu Besalú és Ernest Bassols.
La veritat que hem estat molts anys a segona i sembla que el nostre nivell sigui el de segona, però considero que no és real. Nosaltres ens hem de sentar a tercera catalana i hem d'intentar fer una bona temporada, només faltaria, i estem intentant de buscar bons jugadors i fer un bon equip per fer una bona temporada a la tercera catalana, però sota el meu punt de vista, ni de bon tros ens hem de plantejar l'ascens a segona catalana, perquè al final dos ascensos consecutius són molt difícils.
La temporada acabarà el 17 de maig i ens deixa partits importantíssims en l'última jornada, com un Sant Privat Les Preses i un Besalú Sant Joanenc per tancar la temporada. Els equips segueixen anunciant moviments per les xarxes socials i en les pròximes setmanes ja començaran les seves pretemporades. I 120 jugadors participen en la 24a edició del torneig internacional Ciutat d'Olot d'Escacs. És un dels anys amb més seguiment i des del Club Escacs Olot afirmen que està augmentant la popularització d'aquest esport. El jugador dels 3 peons Club Esportiu, Miguel Muñoz, ha quedat en primera posició després de les 9 rondes. En els últims 60 anys, Olot ha acollit tornejos d'escacs en diferents ubicacions de la ciutat. A més, durant tots aquests anys s'han organitzat competicions de diferents modalitats, algunes de ritme més lent i d'altres amb ritme més alt, amb sistema tancat o amb sistema obert. Des del Club Escacs Olot afirmen que ara s'ha popularitzat molt aquest sistema que permet que tots els jugadors, tant professionals com amateurs, hi puguin participar. De fet, aquest sistema és el que s'ha utilitzat en aquesta 24a edició del Torneig Internacional Ciutat d'Olot, on hi han participat 120 jugadors i jugadores. Un dels membres de la Junta del Club Escacs Olot, Àlex Serratosa, valora el torneig d'enguany.
És emplenar el club i fer dels escacs una activitat social i amb molta gent. I avui ho hem aconseguit perquè som més de 120 participants. O sigui que és un dels anys que més gent hi ha. L'any passat potser érem unes miques menys, però aquest any hi ha molta gent i estem molt contents.
El sistema que s'ha utilitzat ha generat unes partides aproximadament de 30 minuts. En total s'han jugat 9 rondes i el jugador peruà, Miguel Muñoz, dels 3 Peons Club Esportiu, ha aconseguit acabar primer. El podi l'ha completat el jugador del Figueres Club Esportiu, Abel Lázaro, i finalment al tercer lloc se l'han portat el de Solvay, Andrés Iglesias. El jugador del Club Escacs Olot que més amunt ha quedat és Daniel Molina, que ha quedat en una cinquena posició.
I Olot ja portem molts anys amb escacs a les escoles, el club també segueix molt potent en quant a organització, i aquest torneig, la gràcia és que mestres i grans mestres poden jugar contra jugadors de nivell amateur i nivell mig, i això és un gran al·licient per tots aquests jugadors que s'estan formant tant de nivell del club d'escacs com de les comarques gironines, barcelonines, que cada any venen aquí a Olot.
La idea del club és omplir de jugadors i jugadores el Club Escacs Olot i poder seguir organitzant aquest tipus d'esdeveniments que enguany s'ha celebrat a la Sala Turín. I amb els escacs, amb aquesta notícia esportiva, tanquem l'informatiu d'avui, l'informatiu migdia d'avui dimarts 29 de juliol d'aquest 2025. Com sempre, més informació a la nostra pàgina web i també a les nostres xarxes socials a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.